Y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Abans d'ahir, un correcarrers silenciós va demanar o va cridar l'atenció sobre la necessitat de reduir el soroll als diferents barris de Barcelona. El correcarrer va passar per Gràcia, en aquest cas, amb cartells que posava silenci. Silenci, en diferents idiomes, no? Quan parlem de silenci, clar, tu estàs a una terrassa xerrant a qualsevol hora del dia amb alguna persona i llavors, sense adonar-te, això és molt d'aquí, no? És molt llatí. La veu comença a pujar i pujar. Però, clar, en funció d'on passi això, en funció d'on estigui la terrassa, en funció d'on estigui aquesta xerrada, el problema es multiplica. Quan parlem de carrers més estrets, de tipus Ciutat Vella, tipus Raval, per exemple, doncs la qüestió pot ser més perillosa, no, més sorollós en aquest cas, no? I ara que arriba l'estiu, la qüestió es multiplica. És a dir, entrem a parlar i parlarem de seguida d'un d'aquests problemes que segurament és inacabable i que no acaba de contentar mai a ningú. És la lluita dels veïns per descansar i la dels comerços per treballar. Aquí, com sempre, hi ha, i aquí és on vull anar a parar, després de parlar de tot això, aquí, com sempre, hi ha un punt clau. Un punt clau que no és la primera vegada que surt. Civisme. Quan parlem d'això estem parlant de civisme. De què depèn de que els comerços, bars, restaurants, en aquest cas, puguin treballar, o terrasses, i de què depèn de que els veïns puguin descansar certes hores, sobretot per la nit, evidentment, i sobretot l'estiu, que estan les obligatòriament, sobretot a Barcelona o a les ciutats de costa, doncs per la calor doncs, hem d'obrir les finestres. Civisme. Que la gent sigui conscient, tots siguem conscients de que a certes hores doncs hem de parlar fluixet, perquè els veïns tenen dret a descansar. I a vegades, doncs, quan t'has pres una cervesa o estàs molt còmode amb els companys, surts del bar o del restaurant que tanca o et quedes fora fent la xerradeta, doncs no te n'adones. Realment, no, la intenció, la majoria de vegades, no és molestar, sinó senzillament no te n'adones si per les circumstàncies d'estructura això no passa. Avui parlarem d'això. Parlarem concretament del Raval com a representant, no?, en aquest cas, perquè si anem per diferents barris trobaríem situacions segurament molt similars, però parlarem del soroll i parlarem d'aquesta situació, d'aquesta difícil conciliació de l'activitat dels bars i la vida veïna del Raval. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Bé, sembla que maig està una mica com una cabra, com a més, no? D'entrada, a partir d'avui ja baixen les temperatures, baixaran, es començarà a notar molt bé ja de cara al final de setmana, però el que tenim són pluges. El que tenim avui són pluges. Ja a partir d'aquest migdia doncs s'espera precipitació a punts del Pirineu, del Prepirineu i altres indrets del Terç Nord, i a partir ja de mitja tarda la precipitació s'estendrà de manera més aïllada en altres indrets de la meitat nord i est de Catalunya, mentre que al final del dia la precipitació minvarà en general i es restringirà doncs a punts del nord-est. Atenció! Perquè serà d'alta intensitat entre feble i moderada. I torna la neu, perquè la cota baixarà fins als 2.800 metres a la tarda i continuarà aquestes temperatures. Torna la neu. Les temperatures serà similar, tot que el litoral baixarà moderadament, mentre que ponent interior de les Terres de l'Ebre serà lleugerament més alta. Això sí, la tendència de cara al final de setmana serà que baixin les temperatures. La pluja sempre és benvinguda i durant aquests dies serem parlant d'això, de pluja, localment, en funció d'on estiguis de Catalunya, te la trobaràs i sempre és benvinguda. Anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país, també a les vies de superes a la capital catalana. Com veiem per les càmeres del Centre d'Informació Viària de Catalunya, el volum de trànsit és baix i no ens consten incidències que compliquin la circulació. Només destacar que hi ha una via local afectada, la GIV-5132, el seu pas per Vilademuls, es troba tallada per un vehicle avariat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I què fas? Tanques les terrasses? Limites l'horari del bar? Poses multes? Qui és responsable? La convivència a vegades és difícil. I insisteixo, com comentava abans, és una qüestió de civisme. Però en aquest cas parlem de soroll, i és que el soroll és el que ha portat els veïns de diferents punts de Barcelona a protestar de nou recentment, com la protesta silenciosa, aquest correcarrer que feia en plan silenci, davant en silenci a les terrasses. Parlem d'això, Andrea Gavarró, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Què ens expliques?
Doncs mira, sí, el soroll és tot un conflicte. Diferents ciutadans de barris a zones tan diverses de Barcelona com Gràcia, el Poble Sec, el Raval, el carrer Enric Granados o la Font de la Guatlla s'han queixat de l'impacte acústic de l'oci nocturn, els botellots o les terrasses. En aquestes manifestacions han exigit solucions valentes al consistori. Entre d'altres, han reclamat a l'Ajuntament que es compleixi la llei, que es facin inspeccions i es doti de recursos suficients a la Guàrdia Urbana.
Bé, i es posen solucions o no?
Doncs, mira, per exemple, dijous passat l'eix comercial del Raval va iniciar un pla per conciliar el negoci de bars i restaurants i la vida veïnal i posar una mica de pau al barri, no? Perquè al final és un tema molt conflictiu. I és que un cop s'abaixen les persianes dels bars i restaurants, l'acumulació de gent davant d'alguns locals i els coneguts botellots també són motiu de queixa.
Sí.
Una de les solucions que proposen és el diàleg entre veïns i comerços, per tal d'establir acords, i a més es proposa que rebi informació als establiments comercials per intervenir amb vianants i clientela conflictiva per millorar aquesta relació amb el carrer.
Clar, però és que la situació de sorolls i de queixes de sorolls, això ve de lluny.
Exactament, és una xacra que Barcelona arrossega des de fa molt de temps. Des de l'Ajuntament s'han imposat diferents mesures, com el tancament d'establiments a partir de les 11 de la nit o la instal·lació de sonòmetres per a mesurar el soroll. Amb aquestes mesures, el soroll nocturn a Barcelona s'ha reduït recentment entre 1 i 5 decibels a les zones més tenses. Tot i això, l'Ajuntament reconeix que no... Bueno, que s'ha de fer més, no?, per disminuir el soroll durant la nit, perquè molesta.
Clar, posem xifres. Quins són els límits que són legals, en aquest cas?
Doncs mira, l'Organització Mundial de la Salut estableix que el nivell d'exposició de soroll diària màxima és 53 decibels durant el dia i 45 durant la nit, perdona. Sí. I a Barcelona, el 90% dels sonòmetres l'han superat.
Per això t'anava a dir, que em sembla molt optimista, això. Almenys a Barcelona i sobretot a certs barris,
A més, a Espanya, més d'una quarta part de la població està exposada a nivells superiors dels quals recomana la OMS. Segons dades de GAES, 3 de 4 habitants de ciutats industrialitzades tindran algun grau de pèrdua auditiva degut a l'exposició a sons d'alta intensitat. I diuen que una de cada 10 persones acabaran sent sordes en 30 anys si no es modifiquen els graus sonors actuals, no? Segons dades de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia.
Sí, és una paraula que t'encalles una mica, sí. Normal, eh? I l'Ajuntament de Barcelona té alguna dada?
L'Ajuntament de Barcelona diu que el soroll és el segon factor ambiental que més impacta la salut dels barcelonins, sobretot pel trànsit i els espais d'oci a les nits. I l'OMS diu que 1.000 milions de joves patiran pèrdues auditives pels seus espais d'oci.
Molt bé. Bueno, molt bé no, molt bé les dades, però el problema el tenim a sobre. El cas és que davant d'això què es pot fer? Denunciar, i les denúncies, Andrea, s'han quadriplicat.
En els últims 5 anys s'han quadruplicat les denúncies per molèsties a causa del soroll que ha rebut la Guàrdia Urbana a Barcelona, amb xifres que arriben a les 3.800 denúncies. A més, la Societat Espanyola d'Acústica alerta que el 30% de les denúncies de soroll a Espanya són degudes a comportaments incívics de la població, el que parlàvem, un tema de civisme, aquí, clar.
Home, no, aquí, a qualsevol punt de Catalunya, si et donen el permís d'obertura d'un bar o d'un bar musical que tanca les 6 de la matinada, has de tenir unes certes condicions perquè et donin la llicència, si no te la donen, com per exemple l'aïllament acústic. Clar, el que passa de portes cap enfora del bar és una altra cosa.
Clar, depèn totalment de cada individu, no? I Bueno, Barcelona com Madrid estan a diversos rànquings entre les 20 ciutats més sorolloses d'Europa, potser per la gent que les freqüenta, no ho sé.
Sí, imagina't. Doncs mira, tenim aquí precisament, aquí amb nosaltres, ens visita el gerent de l'eix comercial del Raval per parlar d'aquesta problemàtica, precisament al barri del Raval en concret, no? El senyor Jordi Bordas. Jordi Bordas, benvingut, com estàs?
Bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En aquest cas, quina és la situació? Els veïns es queixen del soroll, no?, de la gent al carrer, en aquest cas seria, no?
Bueno, una part dels veïns es queixen que hi ha soroll al carrer. El que fa l'administració és responsabilitzar els locals comercials i llavors crea una sèrie de mesures que, al nostre entendre, perjudiquen el teixit comercial de proximitat del barri.
Però quina responsabilitat té el teixit comercial, als bars, per exemple, d'aquest soroll del carrer?
Segons l'administració pública, el que diu és que el problema és que hi ha massa gent al carrer, perquè hi ha molts bars, i la gent, quan surt a fumar o surt al local, i genera molèsties. Nosaltres el que diem és que qualsevol local està insonoritzat, té un limitador, molts tenen gent a la porteria, i nosaltres tampoc ens podem responsabilitzar del que passa al carrer. Si tu i jo ens posem a cantar a les 3 de la matinada davant d'un bar, és culpa nostra, no culpa del bar.
No culpa del bar. Clar, és que és el punt clau de tot això, no? Clar, si un bar té un permís, és perquè té uns requisits perquè l'Ajuntament li doni
Exacte.
Aquest permís. Entre d'altres, el que tu has dit, quan surts de portes cap a fora al bar, aquí qui és responsable de tot això? A part del civisme de cada persona, que això ho deixem, vagi per davant, que aquí entra molt també el civisme de cada persona.
El problema és que la normativa és molt vaga i el que diu és que un local es responsabilitza del que passa a 10 metres de la seva porta. Responsabilitzar-se pot voler dir moltes coses. El que també diu la normativa és que no pots actuar en el carrer, perquè en el carrer estan les ordres d'ordre públic, que és la Guàrdia Urbana, Mossos,
sí,
que són els responsables de gestionar això. Llavors, aquí et trobes amb una història de que per una banda et sancionen a tu, però per l'altra banda no pots actuar.
És curiós això, eh? Ara aquí possiblement és un dels punts que molta gent no coneix d'això, aquesta norma que responsabilitza el local del que passa a 10 metres. Però clar, si tu no pots actuar com a particular, en aquest cas, com a bar, com a negoci, no Exacte. Pots actuar fora de portes cap enfora, no?
Exacte.
Llavors com pots assumir responsabilitats en una qüestió que no pots actuar?
Bueno, el problema està que per l'administració és molt més fàcil sancionar un local que no a dues persones que estan cridant, a una persona que va amb skate a hores que no ha d'anar, a llauners que estan venent llaunes i, per tant, gent que està participant d'una festa sense ser de cap local. És molt més fàcil castigar un local.
Parlàvem d'aquest pla per conciliar aquesta activitat de bars i vida veïnal. En què consisteix aquest pla que proposa l'eix comercial del Raval?
Bueno, parteix tot d'una idea, que és que nosaltres el que volem és que els veïns siguin clients i no els nostres adversaris. I, per tant, anem a veure com, des del nostre punt de vista, es pot millorar. Llavors, nosaltres fem 4 accions. Una és, fem una acció que és obrir a tots els partits polítics i que ara es presenten a les eleccions, a dir, escolta, nosaltres tenim diverses propostes de solució, dialoguem-ho, amb veïnat, amb partits, etc., i trobem una solució definitiva. Dos, fem una formació de punt lila, és a dir, qualsevol noia o membre del col·lectiu LGTBI que es trobi davant d'un atac o d'una agressió, tindrà els nostres locals com a refugi. Tres, fem una formació als gestors i als porters dels locals de com han d'actuar davant d'un conflicte, ja sigui amb un client, dins o fora, amb un veí, etc. I tres, el que obrim és una mediació on, si una comunitat de propietaris té un problema amb un local, hi ha una mediadora independent que farà una mediació entre ells per intentar trobar una solució.
Hi ha molt de conflicte ara mateix entre veïns i locals pel tipus de soroll?
Bueno, jo crec que hi ha conflicte perquè som un barri, i un barri és com una escala. Tots tenim un veí que posa música a les 6 del matí i a tot molesta, hi ha el veí que és jove i fa una festa fins a les 3 de matinada, i hi ha un veí que és mitjor i fot la tele que ho escolta hasta del tercer pis. Bueno, clar.
No diré desesperació, no?, però la impotència de no poder fer res més enllà de les teves portes?
Bueno, el problema és que nosaltres al districte de Ciutat Vella li hem presentat diverses propostes de solució, mai hem tingut resposta. Nosaltres sí que hem estat oberts a parlar amb entitats veïnals i per diferents situacions no s'ha produït aquest diàleg, i després nosaltres el que diem és s'ha d'entendre que venim d'una pandèmia, que venim d'una situació on els costos estan pujant exponencialment pràcticament, i això porta a la bancarrota de molts locals. A nosaltres el que ens fa por és que la sort que tenim al Raval, dels 68 locals que jo et dic que tinc associats,
sí,
tots són petits empresaris o autònoms. Això, si això s'enfonsa, aquí tindrem una ciutat on el centre estarà de grans empresaris o de grans franquícies.
Sí.
Si això és el que vol l'administració actual, pues, ho està fent molt bé, però...
Vale. Escolta'm, ara que tornar a tot aquest tema, clar, és que ara ve l'estiu. L'estiu aquestes coses, obrim finestres, el turisme augmenta exponencialment a Barcelona, encara que l'administració, com tu dius, tampoc li faci gràcia que hi hagi molt de turisme, això ja seria un altre tema, però clar, és a dir, que aquesta situació de gent al carrer es multiplicarà, no és com a l'hivern, no?
No, i a més es multiplicarà perquè es vol que es multipliqui, és a dir, tots recordem que a la pandèmia hi havia els famosos botellots,
sí,
i es van acabar quan van obrir els bars. El que passarà ara és que a les 12 acaben les terrasses, per tant la gent continua preferint estar a terrasses, de 12 a 2 s'anirà a un bar, a les 2 sortirà tothom i actuaràs amb unes 500 persones al centre de Barcelona, que en comptes d'estar dintre d'un bar...
Estan fora.
Llavors hi haurà uns senyors molt simpàtics que els vendran una llauna per un euro...
Correcte.
I tindràs 500 persones va ben al carrer.
Va, Jordi, i això té solució?
Nosaltres creiem que sí, que té solució. El que passa és que la solució ha de ser pactada, dialogada, i hem d'entendre tots els punts de vista. Igual que nosaltres entenem que el veí ha de descansar, el veí i l'administració ha d'entendre que un local ha de treballar. I que hi ha treballadors, nosaltres amb tota aquesta mesura de la restricció horària ja s'han acomiadat a 15 persones i 25 persones han anat a reducció de jornada.
Doncs, senyor Jordi Bordes, gerent de l'Eix Comercial del Raval, escolta'm, gràcies per haver vingut aquí amb nosaltres.
No me faltaria.
I aquesta és la situació, en tot cas, que ens explicava el Jordi. Bé, és una qüestió, insisteixo, hi ha una paraula que ho defineix tot, i aquí haguéssim acabat amb tot, en tot cas, i es diu civisme. Però a vegades és molt difícil, quan parlem de civisme, doncs, en trobar aquest equilibri, no? Entre passar-t'ho bé, que a vegades, doncs, puges la veu, és un què. Bé, de seguida parlarem d'un altre tema que també és notícia constant, és problemàtica constant, l'habitatge. Quan parlem d'habitatge, obrim aquí un ventall d'històries per norma poc agradables importants. Tenim la part de l'ocupació, tenim els elevats preus, tenim els lloguers, tenim els inquiocupes, tenim la pujada exponencial de les hipoteques, que encara pujaran. I tenim una qüestió que moltes vegades no en parlem, però que és present i preocupant. Els assentaments, sí, assentaments. Estem parlant d'això, encara. Segle XXI, Barcelona, assentaments. De seguida parlarem d'aquesta problemàtica dels assentaments a Barcelona amb el síndic de Greuges de la ciutat, el senyor David Bondi, en parlarem aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però abans, perdoneu-me, hem de perdre el pes. Hem d'anar que... És que viene el verano. És que viene el verano i, Enriqueta, és que jo tengo un tipito, vamos, esculpido por los dioses, prácticamente, pero es que a veces se me va la barriguita y necesito el plan 1, 2, 3. ¿Cómo estás, Enriqueta?
Muy bien, Cruz, buenos días.
Bueno, vamos a perder peso de forma eficaz y segura con el plan 1-2-3, con los mejores profesionales de Clinitec, como por ejemplo Enriqueta, que la tenemos al teléfono, para adelgazar rápido y disfrutar del verano sin complejos y lo mejor, solo en 3 semanas ya vamos a perder de 4 a 7 kilos. Enriqueta, es fantástico.
Es fantástico, porque el plan 1-2-3 tiene una fórmula que es una auténtica revolución, que es efectiva, que con sus 3 estrategias para lograrlo, conseguimos limpiar, renovar y controlar el peso. Y siguiendo nuestro método de 3 semanas, podemos llegar a perder peso, mejorar la salud. Es sencillo, sin pasar hambre, sin renunciar al sabor de la comida, porque no son batidos, recuperas tu figura con seguridad, con registro sanitario. Y Cruz, es que es apto para todos, hombres, te apuntas, mujeres, y en solo 3 semanas pues perdemos ya de 4 a 7 kilos, pero lo importante es que bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Poca broma, ¿eh? Además el pleno 1-2-3 es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen, ¿dónde? Pues mira, en el abdomen, en las caderas, en las piernas, en la papada, en la espalda, en los brazos. Y además, al adelgazar, vas a mejorar tus niveles de azúcar, colesterol, sí. Y es que, además, es muy fácil e intuitivo de hacer. Mira, la primera semana es el momento de los sobres de piña, con ellos vamos a limpiar.
Sí, y además eliminamos las toxinas, desinflamos la barriguita y perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana es el momento de renovar con los sobres de naranja.
Cuidar la flora, que vamos a conseguir un vientre plano, combatir el estreñimiento y ya frenar esa acumulación de grasa y peso.
Y la tercera semana solo tomamos las cápsulas captagrasas, que son muy potentes y además efectivísimas.
Sí, porque vamos a eliminar esa grasa y además son saciantes y nos calman la ansiedad. El resultado en estas 3 semanas, pues hemos perdido de 4 a 7 kilos. Y si quieres tu plan 1-2-3, ¿qué tienes que hacer? Es muy sencillo, marcar el teléfono, Cruz, 650-51-52-53. Los oyentes de COPE que llamen ahora, hoy tendrán de oferta, de regalo, con el plan, nuestro gel caliente, adelgazante, que lleva rolón incorporado para cada día un masaje y aplicar en esa zona más resistente, que bajemos centímetros, y lo vamos a conseguir con el plan y con la ayuda también de este gel caliente. El teléfono, repetimos, 650-51-52-53. Mañana lo puedes tener en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
Efectivamente, 650-51-52-53, ese es el teléfono del plan 123. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte e informarte de los beneficios del plan 123. Sí. Y es que además con el plan 123 vamos a lograr rápidamente nuestro peso saludable, es económico. Ya lo verás, solo tienes que llamar e informarte. 650-51-52-53 y vamos a perder ya de 4 a 7 kilos, Enriqueta.
Sí, vamos a deshincharnos, vamos a reducir la barriguita, vamos a adelgazar, vamos a conseguir tener un tipo, poder lucirlo este verano, ponernos ese bañador o ese bikini, porque lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3, que en tan solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos, me bajas muchísimo volumen y sobre todo cuidas la salud.
Efectivamente, pues llama ya, 650-51-52-53, y atentos a esta oferta para COPE Cataluña, ¿eh? Gratis con el plan 123, el gel reductor caliente con masajeador de rolones con el plan 123. 650-51-52-53, y vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Te vuelvo a repetir el teléfono, 650-51-52-53. Que sí que se puede con el plan 123. Que se puede, Enriqueta, que se puede.
Claro que se puede.
Patunets molt grans, cuida't molt.
Adéu,
Enriqueta, gràcies. Doncs de seguida parlarem d'aquesta problemàtica dels assentaments. Sí, assentaments a Barcelona, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Alejandro Fernández en concierto en Barcelona.
Me dediqué a perderte.
Tras 5 años sin visitar nuestro país, el máximo exponente de la música mexicana en el mundo traerá su nueva gira Amor y Patria en el Banco Mediolanum Festival Mileni. Alejandro Fernández ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado innumerables premios, entre los cuales 2 Grammys Latinos, y ha logrado numerosos número 1 en Latinoamérica, Estados Unidos y España. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en festivalmileni.com y disfruta de una experiencia única. Alejandro Fernández, Palau Sant Jordi de Barcelona, 27 de junio.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. Qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero.
Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí,
es
no?
Que es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Pero
tercero. ¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Sentirme con una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas.
Si parlem d'habitatge, entrem en un món que la conversa no és gaire agradable a l'hora de trobar un habitatge a un preu just. Ja sabeu que està tot disparat, les hipoteques estan disparades, i hi ha un problema important i seriós amb tot això. Parlem dels lloguers, que ara t'explico. Si parlem ja de tot això, l'afegit d'ocupació, inqueocupació, ja ni te cuento. Dels problemes que hi ha, ni te explico. I hi ha un punt que encara ve a agreujar tot això, conformar l'habitatge, i és els assentaments. Les persones que no tenen res van a un descampat i se senten allà. És un xabolismo, en aquest cas. Estem parlant del segle XXI i estem parlant de Barcelona. Tenim el telèfon per parlar d'aquest problema, el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què passa amb els assentaments a Barcelona?
Bé, ens va entrar una queixa sobre uns assentaments que hi havia a dos districtes, a Sant Martí i Sant Andreu, i el que ens va entrar en el sentit de que eren les persones que anaven a desnonar aquests assentaments i també una associació que els acompanyava, i sobretot eren les condicions que es va produir aquest desnonament. Nosaltres vam entrar a analitzar les condicions del desnonament, però també la situació dels assentaments a la ciutat de Barcelona. El que veiem és que és una política que s'està duent per districte, hi ha cada districte dels 10 té una taula de districte, però el que hem constatat és que no hi ha una política de ciutat sobre com fer front a aquesta situació dels desnonaments dels assentaments. I quan estem parlant d'assentaments, hem de tenir molt clar que estem parlant d'infrahabitatge. En aquest cas concret, eren uns assentaments que estaven en uns solars, sí, o en uns locals, unes naus abandonades, i estaven rehabilitant allí, o estaven pernoctant allí. I aquí ens ha permès també donar-nos a compte que hem de fer, a part d'anar aquesta resolució, hem de fer una actuació d'ofici que l'estem fent per tota Barcelona, perquè no només són els assentaments que hi ha a Sant Martí i Sant Andreu, i per posar l'exemple, a Sant Martí estem parlant de 198 persones i a Sant Andreu de 88 persones que estan visquent en condicions d'infrahabitatge.
Clar, la pregunta que et faig és, quan es desnona aquestes persones, a on van?
El problema és aquest. El problema que ens plantegem nosaltres és que la situació posterior al desnonament fa augmentar la situació d'inseguretat. És a dir, clar, les desnones els han de donar algun tipus de cobertura. La cobertura moltes vegades són provisionalment en pensions o en albergs fins que no hi hagi una solució definitiva. Però aquestes pensions i albergs es cronifica i duren el temps. Llavors el que veiem és que per desenvolupar una vida familiar no pots fer-ho en una pensió amb alberg. I està bé, és a dir, tu vols garantir les condicions de vida d'aquestes persones, igual aquests infrahabitatges no garanteixen la seguretat, però que no pots portar-los en un lloc on no puguin desenvolupar els seus plans de vida. No?
Ja entenc.
Doncs aquí, la reflexió és, clar, hem de buscar una solució. I la solució passa per la solució és la de l'habitatge, però passa també per veure que no és només l'habitatge. També durant el temps que estan en aquests assentaments, el que veiem és que hi ha menors, hi ha una falta d'escolarització, hi ha una precarietat en quant a l'assistència sanitària, i per tant aquí intervenen diversos serveis, intervé serveis socials, intervé la Guàrdia Urbana en l'àmbit del desnonament, intervé el districte, perquè el districte no vol que estiguin al seu territori. Llavors el que s'ha de fer és una acció coordinada que passa per tenir una política de ciutat. I també nosaltres el que diem amb la nostra resolució és que moltes vegades Barcelona el que provoca és un efecte centrípet, perquè si no se'ls presta una assistència a aquestes persones en els municipis que hi ha al voltant de Barcelona, acaben venint cap a Barcelona. Per tant, no és només una política municipal, sinó que hauria de ser una política metropolitana per dignificar la vida d'aquestes persones.
Clar, és que si les treus d'un lloc, aniran a un altre. Vull dir, a part d'això de les pensions, que no sé si totes les persones estaran d'acord en estar a una pensió, perquè moltes vegades prefereixen una altra història, un assentament, moltes vegades.
Clar, llavors el que hem de veure és que moltes vegades busquem solucions fàcils. La solució fàcil, bueno, oferir-los un habitatge. El que hem de veure és com es connecten els drets entre si, que és com està treballant en aquests moments la sindicatura. Pensa que aquestes persones estan en locals o estan en naus perquè no només és per pernoctar, sinó per realitzar una activitat econòmica. Molts d'ells viuen de recollir ferralla o del tema dels palets, de la fusta. Si tu els ofereixes un habitatge però no els garanteixes un mitjà on es puguin guanyar la vida, et diran que no volen un habitatge, sinó que anirà a buscar un altre assentament que vagi acompanyat d'allò en el que es permet tenir algun tipus de remuneració econòmica. Per tant, el que hem de buscar són solucions més integrals en aquest aspecte, i per això nosaltres el que proposem és pensar en clau de ciutat, i pensem que Barcelona ho està fent bé, però és molt, molt marge de millora de pensar de forma holística, pensar en temes d'educació, pensar en temes de treball, pensar en temes d'habitatge, pensar en temes d'assistència sanitària, i sobretot perquè ho hem dit moltes vegades, Barcelona no és una ciutat pobra, però sí que és una ciutat que té pobresa. Aquesta situació de pobresa.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Gràcies per la xerrada, molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia. Doncs, curiós, eh? És la situació que encara tenim. I encara patim, en aquest cas, eh? Bé, de seguida, atenció, perquè parlarem d'una qüestió que jo crec que és superinteressant i que segurament, sobretot si teniu nanos a equips de futbol, d'aquests dels petitons, doncs és una qüestió que s'ha fet o s'ha posat en pràctica també per recaptar fons pel club. I és fer un àlbum de cromos, però com els de futbol, no? Com aquests que surten els jugadors de futbol, però dels equips de casa. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Que curiós això, no?
Sí, sí.
Has vist la col·lecció o no?
No l'he vist en fotos, però no l'he vist en persona, físicament.
Però parlarem d'això. Concretament, quin club ha posat en marxa aquesta iniciativa?
És l'Atlètic Club de Futbol Sala de Vilassar de Dalt.
Doncs crec que fa 25 anys sí. I ho commemora amb un àlbum de cromos, en aquest cas. És de tota la història del club, ja dona per això, eh? Va, de seguida parlem d'això aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Ni por 400.000 lo vendo yo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Te sientes bien al paso de la luna. Confías y te digo que...
No sé si sou d'aquests que us agrada fer col·lecció de cromos. Això va per jo era molt fan de fer col·lecció de cromos de moltes coses, eh? De moltíssimes coses. I Marc Puerto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia.
Tu feies col·les de... Has fet alguna
de
vegada?
De cromos, no, però recordo que a la meva època, no? Això queda molt passat, però no.
A la teva època? Però feia... atents, eh?
Feia col·lecció d'enganxines.
Però la teva època, que és fa 10 anys?
Sí, fa 10 anys. Fèiem uns cromos de... O sigui, uns àlbums d'enganxines.
M'encanta.
I hi havia diferents tipus, sí.
És fantàstic. No, els cromos formen part de... Sobretot en la nostra infantesa, de tota la vida. Tu fa 10 anys, jo parlo de fa 30, 40 anys, en aquest cas, que també, doncs, els àlbums estaven molt, molt de moda, sobretot les sèries de televisió famoses, de futbol, evidentment, d'equip de la col·lecció de la Lliga, que encara hi és, no? Però és que parlem ara d'una col·lecció de cromos molt particular. Concretament, la d'Atlètic Club de Futbol Sala de Vilassar de Dalt, que compleix aquest any fa 25 anys, i vam pensar que una bona manera de celebrar-ho doncs seria això, no? Fer un àlbum de cromos amb els jugadors i jugadores de tots els equips. Bé, explica'ns aquesta iniciativa, Mar.
Doncs la idea va sorgir de casualitat d'un dels pares del club que ho va comentar, I ara, amb un total de 15 equips i 203 cromos, en aquest club atlètic català s'hi reuneixen des de fa unes setmanes, mitja hora abans dels entrenaments, des de l'escoleta amb només 6 anys, fins també als més veterans per intercanviar aquests cromos. Cada dia hi ha cua al bar del poliesportiu per comprar-los abans que s'exhaureixin i nosaltres hem parlat amb el seu president, el Jordi Mestre, qui assegura que la iniciativa els ha desbordat.
A banda de que l'àlbum de cromos i la col·lecció la faci la gent pròpia del club, l'està fent també gent del poble, és a dir, companys de classe, amics que coneixen, algun altre club també que hi ha dins del pavelló, doncs, també, com que tenen els germans o amistats, doncs, també l'estan fent. Llavors, el que en un primer moment seria la venda directa per la gent del club, doncs s'ha desencadenat en tots els dies de la setmana i això fa que se'ns esgotin en molt poc temps.
Clar, normal. És que és una iniciativa molt xula, sobretot a nivell local de la gent.
Com a record, també.
Home, com és un record fantàstic, Perquè, poca broma, això, amb els anys, guanya valor.
Exacte.
Guanya valor, 25 anys,
25 anys, immersos en aquest 25è aniversari del club. Com dèiem, fer pinya, fer família i que tothom es conegui era l'objectiu principal del club, mentre que per tots els jugadors, però, el més desitjat és trobar el propi cromo.
Sí, el més desitjat és el propi cromo. Fer club, fer equip, que tothom es reconegui, que tothom posi cara a tots els companys i companyes, als entrenadors, als delegats. És una manera molt, molt, la veritat és que molt maca de fer club. Sí.
Fantàstic, això fa club i no sé si hi haurà baralles per fer el cromo.
Perquè baralles no ho sé, però molta comunicació segur, perquè, clar, trobar el teu cromo és el que més busques, no? I potser no et toca comprant aquí paquets, i clar, has de parlar amb la gent per veure si algú el té, això està claríssim.
Però això ha passat sempre.
Clar, aquí està la gràcia.
Perquè,
sí.
A veure, tu, aquesta col·lecció d'enganxines, quan tu buscaves una determinada, sempre hi ha una que és molt difícil de trobar.
Sí, però clar, aquí no era tant trobar una determinada, sinó que compraves tu el paquet que volies i després ja intercanviaves segons si les dels altres eren més xules o no.
A veure, en aquest cas,
diferent.
Suposo que en aquest cas la il·lusió que fa, evidentment, és la col·lecció de tenir tots els equips, però clar, si tu tens el fill, la filla allà jugant, tu vols el teu cromo.
On surti el teu nen o nena, clar. O on surtis tu.
Però organitzar això ha de ser difícil,
Sí, sí.
Has de fer les fotos a tots. Ha de ser la maquetació que sigui maco, original i assequible en aquest cas.
Uh-huh.
Ostres.
I a més, és una iniciativa amb la que també estan tots molt satisfets perquè ja era hora també que hi hagués cromos de jugadores nenes, de jugadores dones, que és algo que remarquen i sobretot les jugadores més petites, doncs els hi fa especial il·lusió, perquè sempre trobes com els jugadors del Barça, no? Del Madrid, que són homes són els equips professionals, però de dones, d'equips dones, no veiem tants.
Doncs ara, afortunadament, la qüestió ja està canviant. Uh-huh. I és una molt bona iniciativa de l'Atlètic Club de Futbol Sala de Vilassar de Dalt. 25 anys, i bé, una iniciativa que s'ha desbordat. Jo pensava, quin va querer una col·lecció? I mira, molt bé.
Al final, tot el barri, sí.
Doncs felicitat a tot el club i al Jordi Mestre, que és el seu president, per la iniciativa. Marc Puerto, escolta, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Cuida't. No m'has dit encara de què era la col·lecció d'enganxines. Ens hem quedat amb les ganes.
No, però no era de res en concret.
Ah, era d'enganxines.
Enganxines sueltes, sí, sí.
Però de què? Per què sortien aquestes enganxines?
Doncs jo què sé, algunes enganxines així d'algun ninot, així infantil. Després algunes així accessoris de casa, de roba. Eren depenia de
casual.
Clar, depenia de
aleatori.
De què volies. Sí, sí.
Vale.
Curiós. Un dia te les portaré perquè les puguis veure.
Doncs mira, jo tinc guardada una col·lecció que ha de costar una pasta dels diners, de bitllets de països de tot el món, abans de l'euro, molt abans de l'euro.
Això sí que té valor, també.
Home, surten bitllets de 500 pessetes que no podies enganxar perquè era la novetat.
Això ho feia
els nous bitllets de 500
pessetes. Un tiet meu amb 90 i pico d'anys encara feia això, també.
Ah, sí? Doncs això ho tinc guardada i ha de costar ja. Igual
sí,
té
sí.
Un seu valor cup de col·leccionista i aquestes col·leccions, Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Un altre cop, moltes gràcies, cuida't. Doncs ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, darrere a Cope Catalunya, i les que farem després a migdia, les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es/Catalunya. Cope.es/Catalunya, allà ho trobareu tot. Tancarem darrere, en una estoneta ja obrirem migdia, i atenció, perquè començarem, obrirem amb un tema que segurament, si no sou víctimes, coneixereu algú. Parlo dels tatuatges. Perdona, parlo de víctima, no és una qüestió de víctima, però quin no s'ha fet o quantes persones s'han fet un tatuatge pensant que era per tota la vida i després, pel que sigui, ha dit... És que és mi ex, o és que este símbolo ja no me mola. Doncs parlarem d'això, no de fer tatuatges, sinó d'esborrar tatuatges. Això en parlarem de seguida, ja entrats en migdia, Cope Catalunya i Andorra. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.